Fes converses amb docents.
3w.applejux.org.
Hola, això és Entre Profes, converses entre docents, un petit podcast en el que professionals de l'educació intercanviem experiències, intercanviem serveis, coneixements, amb la finalitat d'intentar doncs, millorar una miqueta doncs, la nostra feina diària. I avui tenim aquí acompanyant-nos a l'Ismael Cabezudo, que és el cap d'àmbit del batxillerat artístic de l'Escola Pia Santana de Mataró.
Bona nit a tothom.
Doncs a veure, el tema d'avui és parlar una miqueta d'educació artística. Tots dos compartim aquest àmbit
sí,
eh? I bueno, ens vam proposar doncs, dins d'aquest context una miqueta estrany, no?, en el que està immersa l'educació. Alguns fins i tot parlen de crisis, no?, d'integració de tecnologia i dels canvis metodològics que això comporta.
I tant.
Doncs la idea era plantejar de quina manera l'educació artística s'està doncs, intentant adequar o si ha sobert algun tipus de canvi substancial en relació a aquests canvis. I bueno, podríem començar, per exemple, preguntant-te si tu en aquests anys que portes dedicats al batxillerat artístic has notat alguna diferència o has tu notat que has tingut que variar el contingut d'alguna de les assignatures en el transcurs de, no sé, quan fa ara que et dediques a profe?
Ara mira, 12 anys ja ben bé. 12 anys. A més, jo soc de les primeres promocions de batxillerat artístic a l'Escola Pia Santana de Mataró, en el moment en què tot plegat era experimental. Per tant, tinc una visió tant com alumne, no?, en aquella primera època com ara com a profe i finalment doncs, com a cap d'àmbit, no?, per tant, com a responsable d'alguna manera d'aquesta nova etapa, no?, que se'ns planteja cap endavant, que com molt bé dius tu, doncs, la tecnologia, no?, i les arts visuals doncs, ens estan fent replantejar-nos moltes coses, no?
Uh-huh. I concretament, quines assignatures fas? Per exemple, podríem començar a parlar d'alguna d'elles i si creus que ha variat gaire?
Clar, mira, sobre el tema del clar, és que és molt diferent parlar, per exemple, en el cas de l'àmbit de l'ESO o parlar de l'àmbit del batxillerat d'arts, no? Però jo sí que veig una diferència molt important en els últims anys de com hem d'encarar les matèries, sobretot en relació a les, per dir-ho d'alguna manera, les motivacions de l'alumnat per venir a fer el batxillerat artístic i després també l'orientació futura que pretenen, no? O sigui, fa uns anys doncs, tenies una gran quantitat d'alumnat o una quantitat important d'alumnat que tendia cap a les arts plàstiques, per dir-ho d'alguna manera, que aquestes arts que entraven doncs, fàcilment, no?, dins de les belles arts, però també la il·lustració, la vessant aquesta més de l'escultura. I ara, en aquests moments, ens estem trobant amb una gran quantitat, i quan dic gran quantitat parlo d'un tant per cent de ben bé un 70-75% d'alumnat, que quan finalitza el batxillerat d'arts se te'n va fer dissenys o mitjans audiovisuals, no?, en general. I clar, això és un canvi superimportant perquè, d'alguna manera, el currículum que nosaltres teníem en el batxillerat artístic estava encarat cap a la vessant més plàstica. Si pensem en una matèria com volum, per exemple, o una matèria com el propi dibuix artístic, són matèries netament pensades per ser desenvolupades en l'àmbit de la plàstica. O sigui, el dibuix, per exemple, el currículum de dibuix de batxillerat no té en cap moment en compte el dibuix fet a través d'ordinador. Fins i tot el disseny no té en compte això com a currículum. I és més, clar, com que a més tens una selectiva de darrere que tampoc no ho incorpora, doncs clar, lògicament és un aturador molt important a l'hora de fer canvis que el nano t'està demanant perquè lògicament el que anirà a estudiar sí que li requerirà. Clar, això és un canvi superimportant. I llavors, doncs sí, efectivament, clar, ha requerit, ens anem adaptant i que deixem de pensar tant en clau de els currículums que estem utilitzant i més en clau del que realment necessita l'alumne per estudiar després. Mm-hmm. Ho veus així tu també o no?
Sí, sí. Clar, jo vaig estar 5 anys fent batxillerat artístic en una altra escola
sí.
I feia, sobretot feia disseny i feia imatge.
Sí.
I sí, et trobaves el selectivitat que era com una mena de limitador, eh? Però això t'estic parlant ja de fa pràcticament 6-7 anys enrere.
Jo crec que ens havíem trobat a la selectivitat tu i jo en algun moment.
Ah, sí?
Acompanyant alumnes, jo crec que sí.
Sí, on poder ser, no. Ara no ho recordo.
Seria fàcil, eh?
Sí.
Que ens trobem tots en allà.
Home, sent el Maresme tots dos, doncs,
sí,
era probable.
Sí, sí, sí. Doncs clar, la vessant aquesta així del batxillerat d'arts, per descomptat, és un canvi superimportant. No? Jo, per exemple, faig dibuix tècnic, a més, doncs, bueno, faig, per situar-vos una mica, no? Jo faig el dibuix tècnic, tant de primer com de segon de batxillerat, i per tant aquí comparteixo matèria amb tecnòlegs també, i després faig dibuix artístic i cultura audiovisual. Aleshores, clar, el dibuix tècnic també ha tingut canvis importants, no? Perquè, clar, igualment com comentàvem ara de matèria de dibuix artístic, de dibuix tècnic, un tant per cent, que en aquest cas és un 30% de matèria, doncs es desenvolupa amb l'AutoCAD en aquests moments, però és que és una altra vegada aquest aturador de dir, bueno, jo estic invertint unes hores en ensenyar l'alumnat uns mitjans informàtics que considero que seran importants per ells més endavant,
uh-huh.
però que en aquest moment tampoc no té una influència o no té gens d'influència, no? amb una CL, no? I aleshores a vegades els nanos, sobretot a segon, t'acaben dient, ostres, vols dir que val la pena que estiguem aquí fent l'AutoCAD? Vols dir que no seria millor que ens quedéssim a l'aula tradicional i insistissis més en el tema del dièdric, no? Per exemple. I clar, aleshores, jo crec que és una llàstima, no? És una llàstima que ens trobem en situacions d'aquestes que no ens permeten esplaiar-nos suficientment en una realitat ben aterrada i que es converteixi tot en gairebé uns números, no? El pas pel batxillerat és tan numèric que et dona o no et permet gaire flexibilitat, no? En aquest sentit, ni gaire llibertat per operar amb els nanos perquè saps que per ells una dècima és molt important.
Mm-hmm. Està clar. I en quant a l'ESO, teniu algun crèdit optatiu o alguna comuna de visual i plàstica primer o tercer en la que creguis que també s'han transformat o s'han intentat canviar una miqueta ajustant-se a aquesta nova realitat, als continguts que es donen?
Clar, nosaltres a l'ESO, jo crec que en aquest sentit la direcció ha estat prou sensible i sempre ha entès que, esclar, que si tens un batxillerat d'arts, doncs has de cuidar, no?, la pedrera. I aleshores, clar, doncs tenim una optativa a primer d'ESO, tenim la, ara en aquests moments, perquè clar, l'any que ve igual tot això canvia, però en aquests moments tenim una optativa a primer d'ESO que va canviant cada trimestre d'orientació, no? Dins del camp de les arts, però va canviant la seva orientació. Tenim una comuna a segon d'ESO de 3 hores, una comuna a tercer d'ESO d'una hora setmanal i després tenim, a més, dins d'aquest segon d'ESO una optativa, dins d'aquest tercer d'ESO una optativa i a quart d'ESO l'específica, no? Aleshores, el que sí que hem intentat amb aquesta optativitat, que és una, per dir-ho d'alguna manera, una optativa cada curs, és intentar completar un currículum que tingui en compte aquestes dues grans vessants, no? Aquesta vessant plàstica, que està normalment més present a primer d'ESO, i després aquesta vessant així més visual, no? I més tecnològica, que acostuma a ser més present a tercer d'ESO. I aleshores el quart és una miqueta una iniciació, en tot cas, al batxillerat d'arts, no? O sigui, que toquen una mica de tot.
Mm-hmm.
Aquest és el planning, però esclar, ja et dic, estem en aquesta situació amb la que l'any que ve, potser doncs, el nou decret aquest que ens planteja ens trasllada la comuna de visual i plàstica només a primer d'ESO. Per tant, la maduresa dels nanos a primer d'ESO és molt diferent que a tercer.
Mm-hmm, està clar. Si és que mai podem parlar de maduresa, no?
Sí, home, efectivament.
Molt bé. Una altra cosa, ara m'ha ve el cap. Dels alumnes que venen de l'ESO de Mataró mateix, altres que us arriben de a fer el batxillerat, que suposo que també teniu un bon grapat, no? Perquè hi ha molta gent d'aquí de l'Escola Pia de Calella, que,
sí.
Bueno, molta gent. Hi ha certs alumnes que es plantegen, no? També el fet de, i fins i tot ser, aquest any mateix, em sembla que tens una noia que ha començat, que l'any passat la vaig tenir jo, l'Ariadna Nogueres.
Sí. No la tinc, jo no la tinc, eh?
Però... Ah, no la tens, una noia molt trempada.
Uh-huh.
Doncs, que s'ho plantegen, no? I ara em preguntava si notàveu una, no sé, el fet de no haver cursat aquestes quatre, no? Aquestes quatre possibilitats que es dona des de la mateixa escola Pia Santana, es nota en aquells nens que venen de fora? Creus
home,
que...
clar, depèn, eh? Depèn, depèn. Hi ha nanos molt potents que no han passat necessàriament per quatre optatives d'art, no? I que, per tant, hi han tingut sempre aquesta vessant, aquesta tendència, aquestes ganes, no? Aquesta motivació per treballar en diferents àmbits, no? De la plàstica. A vegades hi ha nanos que són excel·lents dibuixants només i que, potser, doncs, la part aquesta més de disseny o d'audiovisual no se'ls dona tan bé. Hi ha altres que són molt més complerts i que, per tant, de seguida es situen en el propi batxillerat. Per tant, home, sí que ho pots notar amb alguns nanos, però en general el nano que tria el batxillerat artístic és un nano que està com bastant convençut, eh? Bastant convençut de què és el que va fer i, bueno, estem parlant lògicament dels nanos aquests que tenen un perfil clar, no? Cap al vessant artístic. Després, dins del batxillerat d'arts hi ha molta altra població que no necessàriament se't voldrà dedicar al món de les arts. O sigui, tenim molts nanos, per exemple, que venen a fer el batxillerat d'arts i després van a fer magisteris. I és una opció molt bona, també, no? Perquè d'alguna manera tota aquesta part pràctica, tenint en compte que nosaltres no tenim especialista al magisteri, doncs és com quasi recomanable, no? A mi em sembla molt sa, no? Que un mestre hagi fet un batxillerat d'arts i hagi tocat la imatge i hagi tocat la plàstica. O sigui que, per tant, ja és un bon itinerari. I després també dins del propi batxillerat d'arts hi ha alguns nanos més de la vessant social, no? Algun nano, sempre cada any, no? Cau algun que tendeix cap a la psicologia, cap a la integració social, fins i tot algun que tendeix cap a l'antropologia. Per tant, no és tan pur com podria semblar d'entrada.
Mm-hmm. I tu creus que molts dels alumnes que venen opten per seguir fent uns estudis universitaris o en teniu un percentatge que passen a un cicle formatiu?
Hi ha percentatge gran de cicle formatiu.
Hi ha un percentatge gran,
sí.
Eh? Què creus?
Sí,
que podria ser 50 i 50, creus? O per posar un número així?
Bueno, 60-40, potser més cap a la universitat, no? cap a estudis de grau, no? Però sí que és veritat que, esclar, la vessant artística, com que antigament tenia les escoles d'arts i oficis i totes aquestes es van reconvertir, no?, a cicles formatius de grau superior, doncs, clar, hi ha molta oferta, eh? Hi ha molt de ventall i, per tant, és fàcil que els nanos se sentin atrets per algun tipus de cicle formatiu que no, si te'n vas amb un social o te'n vas amb un científic, doncs, lògicament, ja tens molta menys oferta, no?, menys possibilitat de tria. O sigui que, sí, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, la quantitat de nanos que hi ha que van a fer cicles.
Mm-hmm. Una altra coseta, eh? I trencant una miqueta el fil de la conversa.
Sí.
Tu què opines del tòpic, no? De l'educació visual i plàstica com a l'assignatura Maria?
Sí. Home. Sí, mira, si més no... Per nombre d'hores és una assignatura Maria. O sigui que, per tant, vol dir que el tracte polític que rebem és un tracte completament d'assignatura Maria. Vull dir, això no ho podem pas negar ni ens hem d'esquinzar les vestidures, no? És així, a nivell polític i fins i tot a vegades, no? Dins de les pròpies escoles, no? I les polítiques escolars, doncs, tampoc no faciliten que s'entengui que aquesta matèria no hauria de ser considerada d'aquesta manera. Però la veritat és que és així. Aleshores, com que és així, jo crec que nosaltres, com a docents, hem de fer un doble o un triple esforç, no? Tenim un primer esforç, que és el que faria, en principi, qualsevol docent professional, que és d'intentar impartir la seva matèria el més bé possible, no? I amb el màxim de qualitat possible. Però després nosaltres, a més, afegiten aquí hem de fer un esforç que és de visualització de la feina que fem, no? Jo crec que aquesta és una tasca important i que juga un paper, doncs, molt rellevant, no?, de cara a la galeria, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui que aquí és una batalla i una inversió de temps molt important, però que després, lògicament, també de cara als companys, no?, els companys docents i de cara als propis nanos, doncs jo crec que també ens reforça i ens reivindica una mica. I aquesta és una feina que no podem oblidar, eh? No podem tancar l'aula i dir, bueno, jo la meva feina que faig ja està ben feta, ja està, només la veuen els alumnes. No, no, hem de treure els treballs a fora, s'ha de visualitzar, s'ha de veure les metodologies que utilitzem, però nosaltres som molt d'aquest d'aprendre fent, i aquest aprendre fent està en boca de tothom, i tothom diu que s'hauria de treballar així, que hauríem de ser competencials, i a mi em sembla que la visual i plàstica té molt d'això, o sigui, com que té molt d'això, em sembla que val la pena que ens reivindiquem, no, en aquest sentit, i de que nosaltres aquestes metodologies les fem servir.
Mm-hmm. Sí, fa temps que les fem servir a sobre, eh?
Clar.
és curiós. Llavors, arribem, jo crec, a una de les preguntes que ronden quan he estat pensant en de què podríem parlar, i jo tinc la meva opinió més o menys formada, no? I em sembla molt que la coincidirem per el que estàs dient, però tu què creus que dins del context en el que estem ara, tu què creus que pot aportar l'educació artística? O quin tipus d'accions concretes et permet fer l'educació artística dins de les aules que tenim per al futur específic dels nostres alumnes?
Jo personalment crec que l'educació artística en aquests moments hauria de ser comuna a tot arreu, no? O sigui, en la sensació aquesta de dir, ostres, un món tan visual, tan ple d'imatges, tan carregat, no? Hem d'educar, no? A la canalla en aquest tipus de món. Aleshores, clar, això ho han d'educar, jo considero, ho han d'educar professionals de l'àmbit, no? Aleshores, quan surten Esperanzas Aguirres, no? Contractant professors anglesos a donar visual i plàstica sense ser-ne especialistes, senzillament perquè aporten el plus, no?, de la llengua, doncs sap greu, perquè és una manera de continuar perpetuant aquesta mateixa idea que diem, no? D'aquesta assignatura Maria, que, bueno, que tampoc no té prou pes com perquè per ella mateixa ja es pugui valer, no? I li hem de portar aquest valor afegit, aquest plus afegit, que seria, doncs, en aquest cas, la llengua anglesa, no? És una llàstima, jo crec que és una llàstima, sobretot per això que et dic, perquè és que internet és ple d'imatges, i per situar totes aquestes imatges necessitem una cultura visual, no? I l'hem d'impartir, aquesta cultura visual. Per tant, l'educació artística en el segle XXI hauria de tendir a dotar l'alumnat d'un esperit crític i un sentit crític a nivell visual. Jo crec que aquesta és una de les grans funcions que tenim en llenguatge cinematogràfic, en llenguatge visual, en composició, no? Perquè a vegades tens la sensació que tens tecnòlegs que hi entenen molt de programació de pàgines web, però que en el moment en què t'han de fer la pàgina web de no sé on, doncs, escolta'm, al·lucines pepinillos, no?, que diríem.
Sí, sí, totalment il·legible.
Clar, perquè no s'aguanta per enlloc, perquè els colors es donen patacades, i és que no acaba de lligar res amb res, no? Les coses no estan situades dins la pantalla on haurien de ser. I és clar, és com una mena d'analfabetisme visual, això. Aleshores, com que encara no som capaços de relacionar aquesta idea de la visual i plàstica amb tots aquests contextos que són com molt aterrats i molt reals, no? Doncs clar, tenim encara la sensació aquella de que la visual i plàstica és anar a dibuixar, i que totes aquestes altres coses són una altra cosa, que no tenen a veure amb això, no?
Mm-hmm. Pinta i colorea.
I et queda de dir, bueno, no sé, quan els professors d'història els hi fan fer, doncs, cartells, i dius, ostres, on està el que jo ensenyo en aquests cartells, no? I és com si fossin caixes estanques, no?, les matèries, i no fossin capaces de relacionar-se perquè el nano se n'adonés que allò que hem treballat aquí em serveix també per això altre, no? I triga molt en visualitzar-ho, això, el nano. Mm-hmm. I, bueno, i els profes també, pel que es veu, eh?
Mm-hmm. Està clar. Ara, darrerament, es parla fins i tot de la possibilitat d'incloure, es parla, eh?, en cercles, no sé si són molt, molt o poc públics, eh?, però a mi m'arriben els missatges de tant en tant. Es parla d'una transformació de l'educació artística cap a una educació mediàtica, que no sé ben bé si és el que hauria de ser o no, però sembla que s'intueix una miqueta aquesta, no? Aquesta transversalitat que pot abarcar l'educació artística, En un context com el que tu dius, penseu, sembla que és el 90% de la informació que rebem al cap del dia és visual o sí. audiovisual, i d'aquesta el 95, si no m'equivoco, és senzillament visual. Vull dir que tenim una dependència altíssima i en canvi sembla ser que se li dona molt poca importància al fet de cultivar, no?, aquest esperit crític a l'hora d'afrontar un món que és el que, com tu deies, no?, visual en... No, els, bueno, en el, en l'ex, a la, a l'enèsima potència, no?
Sí, sí. No, i després, sobretot, jo crec que tenim un problema d'estructures, no? D'estructures escolars, no? Tenim un problema d'estar parlant de competències i després de donar-nos-en que l'estructura administrativa no ens permet relacionar-nos com a docents amb projectes transversals, no? Ara, de fa ben poc, vaja, nosaltres en aquests moments tenim, no sé si vosaltres també, tenim una matèria a l'ESO que es diu emprenedoria.
Sí, sí.
Emprenedoria és una matèria on la creativitat té un punt superdestacat, no? I dins d'aquesta creativitat, que lògicament pot ser social, per descomptat, també hi intervé la vessant artística, plàstica, visual i de creativitat aquesta més propera, no?, al fet d'arts. I en canvi no trobem aquests espais per poder-nos relacionar, no? I mira que en el meu cas, no?, doncs la persona que fa l'emprenedoria és una persona amb qui tinc molt bona relació i per tant doncs semblaria que hauria de ser fàcil que fos així, no? Però és que són estructures molt, molt, molt
rígides. Sí, massa rígides, no?
Sí,
en certa manera.
Sí, els horaris de professorat, els horaris de les matèries, la quantitat d'hores que destinem a cadascuna de les matèries, tot això condiciona tant la formalització del curs que després bellugar res és un dominó, no? I és clar, aleshores jo aniria, no?, 3 dies o 4 dies o 5 dies, els que fos, no?, a explicar la meva, no?, sobre què vol dir la creativitat des de la vessant d'arts en aquests nanos que estan fent emprenedoria, però és que costa moltíssim. Costa moltíssim trobar l'espai per fer-ho i que, a més, doncs, lògicament, tingui el seu pes educatiu, perquè no es tracta només d'anar a fer el bolet, no? No es tracta només d'anar a explicar 4 xorrades i quedar-te amb la sensació que, bueno, que has fet una pinzelladeta. Es tracta de fer una cosa amb cara i ulls. I aquest amb cara i ulls, doncs, ostres... Costa molt, eh? Costa molt de trobar aquest espai per poder-ho fer.
Molt bé. Abans has tret el tema de l'anglès.
Sí.
I, bueno, jo soc llicenciat en Belles Arts, però sí, també soc nascut a Anglaterra.
Sí.
I des d'allà fa 4, no, 5 anys, a Calella Primària, es va engegar un projecte en el que l'educació visual i plàstica, sí, la fem en anglès.
Però
em sembla que el model que ara oferim és una miqueta diferent al que comentaves tu abans.
Clar, clar, no? Clar. Mira, i a més per diferents motius, perquè, esclar, per més rigint-hi, vosaltres esteu en una zona completament turística, per tant, entenc que els pares estan molt contents de que això es produeixi d'aquesta manera, no? Perquè, lògicament, que els seus fills aprenguin anglès, no?, en un lloc com Calella, doncs encara té aquest altre valor afegit, no? Però és que aquí del que estàvem parlant és d'una senyora que
contacta
profes,
sí,
perquè són anglesos, no perquè són de visual i plàstica.
Sí, sí, totalment.
O sigui, són nadius anglesos. Clar, això és desvestir un sant per vestir-ne un altre.
I tant, i tant. Si et sembla, tornem al tema dels batxillerats. Com veus el futur dels batxillerats?
Ostres, estic superespantat amb això.
Sí.
Estic molt espantat perquè de moment l'avantprojecte d'en Bert és l'eliminació del batxillerat d'arts escèniques. És clar, després de l'eliminació d'arts escèniques, bueno, pues, suposo que ve el d'arts plàstiques. Perquè si les arts escèniques, no?, on vinculem la música, que d'entrada doncs, pensem que un gran nombre d'alumnes, de nanos, doncs, toquen algun tipus d'instrument o al llarg de la seva escolaritat ho han fet, doncs imagina't tu la vessant plàstica, no? Ara, de moment, és com una mena d'anar fent la sensació que jo tinc, d'anar fent el forat, no? en el sentit de que ens van acostant cap a la primària i aleshores, clar, això vol dir que, i aquest és el paral·lel respecte al batxillerat, si estem només en presència amb tots els grups, amb una matèria comuna, a primer d'ESO, vol dir que després només podrem anar a perdre alumnat a mesura que vagin avançant. Mm-hmm. Segons d'ESO tens una optativa i tens 30 nanos, però a tercer d'ESO potser ja uns altres ja comencen a despenjar-se. També tens la sensació una miqueta de que sembla que es generi una barrera, no? En el sentit de dir, bueno, acabat primer d'ESO, que és una continuació, o la sensació de que, o el que ens volen vendre, de que és una continuació de la primària, a partir d'aquí ara anem a les coses serioses. Mm-hmm. I clar, aquest, anem a les coses serioses, en aquestes coses serioses sembla que la visualoplàstica no hi entra, no? I per tant, mm-hmm. això és així, doncs, clar, si ara ho teníem difícil, perquè hi ha molta pressió, per descomptat, hi ha molta pressió en la societat, hi ha molta pressió mediàtica, perquè, clar, aquests 2 anys, 3 anys que portem de crisi, doncs, ens estan afectant molt, ens estan afectant els pares, està afectant a la visió que els nanos tenen de què és el que han d'estudiar en funció del que després podran fer a nivell professional. I, és clar, tot això és una bomba de rellotgeria. Si en aquests moments és així, tenint presència, no?, a segon cicle d'ESO, jo no m'ho vull imaginar només tenint presència comuna a primer cicle d'ESO. Penso que clar, que serà molt complicat. Serà molt complicat. Uh-huh. És gairebé... sembla apocalíptic, no? No volia traslladar això, La veritat que estic superoptimista perquè estem preparant l'exposició aquella que t'he comentat anteriorment, aquesta exposició a Can Palauet al mes de novembre, i estem tots superil·lusionats i amb moltes ganes. És una exposició que tanca els 275 anys de l'Escola Pia de Mataró, i ens fa molta il·lusió, però noi, m'ha sortit el discurs així molt, molt pessimista.
Bueno, mira, aprofitem per introduir ja la falca, bueno, la petita secció que fem de recomanacions, mm-hmm. i si et sembla bé, repeteixes breument la informació que acabes de dir, no? I us convidem a tal.
I tant. Mira, de totes maneres, Christian, m'has de deixar que us comenti una metodologia que penso que us pot ser d'interès i que potser, doncs, cercant una miqueta, podeu pensar que us pot ser útil en la vostra pràctica docent. Però, en tot cas, sobre l'exposició. Aquesta exposició és una exposició que hem fet des de la modalitat artística, en el sentit de l'àmbit d'arts de l'escola, els 4 professors que componem aquest àmbit, la Nerea Briongos, la Núria Alberg, en Josep Maria Codina i jo mateix. I aleshores aquesta exposició el que pretenia era recollir treballs de tot l'alumnat que tenim a l'ESO fent matèries de visual i plàstica, ja siguin les comunes o les optatives, també alumnes de primer i de segon de batxillerat d'arts, i recuperar exalumnes que tenim una gran sort, és que mantenim bastant el contacte amb ells i tenim una molt bona comunitat en xarxa, i aleshores fins a 30 alumnes, bueno, fins a 30 exalumnes han participat en aquesta exposició amb nosaltres. Aleshores, la proposta era molt senzilla, era pensar en un bitllet d'euro i produir una obra de petit format que parlés sobre el concepte dels diners, però afegint-hi el valor que hi comporta el propi art, no? O sigui, quan nosaltres agafem un bitllet de 5 euros i com a artistes el manipulem, ja sigui plàsticament o d'altres maneres, i estem afegint un valor, no?, que és el propi valor del bitllet, més la nostra intervenció com a artistes, no? Si penséssim en Duchamp, doncs ho tindríem claríssim, això, no? I en tot cas, clar, com que aleshores el que no podíem fer era agafar bitllets de 5 euros, no?, i intervenir tots en aquests bitllets, doncs clar, lògicament els nanos han treballat en fotocòpies, han treballat en fotografies, han treballat de maneres molt diverses, Però clar, en aquesta exposició de Can Palauet hi haurà fins a 450 obres de petit format, de 450 artistes, i en les que volem parlar sobre aquest concepte dels diners. L'exposició es diu diners amb valor afegit, i com us deia, clar, té aquesta idea del, del valor afegit artístic, però també té un valor afegit solidari, que és que pretenem vendre, poder vendre les obres aquestes que aniran exposades, i els diners que recollirem aniran destinades a la marató de TV3 d'aquest any, que va destinada al càncer. Per tant, intentem tancar, no?, en aquesta exposició aquestes tres idees, no?, dels alumnes i els exalumnes, treballant al voltant de la idea dels diners, o sigui, per tant, aportant-hi la idea del valor afegit que hi dona l'art, i després, a més, amb l'acció solidària, que a mi em sembla que l'Escola Pia doncs, també té interès, no?,
marca de la casa.
Amb afegir-ho, no?, amb afegir-ho com un caràcter propi de l'escola.
I tant que sí.
T'explico la metodologia.
Endavant.
Mira, la metodologia aquesta és una metodologia que he descobert no fa massa, que es diu Flipped Classroom, i consisteix en diuen, donar la volta a l'aula. Seria una traducció així com una mica lliure. I bàsicament es concentra en la idea de que l'alumnat no hauria d'estar fent deures a casa, sinó que els deures els hauria de fer l'escola, els hauria de fer la classe. Perquè, clar, la metodologia el que diu és que normalment el professorat el que acostumem a fer és explicar els conceptes i tots els continguts a la classe, i aleshores quan queden 5 minuts, ho exagero, quan queden 5 minuts els hi posem els deures i els nanos se'n van a la tarda a casa, es posen davant dels deures i diuen, ostres, jo això no ho puc fer, no hi ha manera, no ho entenc, no sé aplicar el que m'han explicat a la classe en aquestes tasques, no?, que m'acaben d'encomanar. Aleshores, la metodologia aquesta el que pretén precisament és treballar a la inversa. Treballen amb unes càpsules que en diuen, que seria, doncs, d'alguna manera... Doncs,
un vídeo tutorial, un podcast...
Sí, sí. Un screencast o senzillament el profe gravant-se fent la classe, de tal manera que l'alumne pugui veure aquests continguts, els pugui visualitzar tantes vegades com necessiti. I això ho fa a casa.
Aprofitant el viatge a l'escola.
Aprofitant el viatge a l'escola, per què no? Clar que sí. I, o mirant-ho des del mòbil, perquè el mòbil, la tecnologia mòbil en aquests moments doncs, ens ho permetrà, ens ho permet. I aleshores, quan arribem a la classe, el que fem és fer els deures. Fem els deures amb el profe. No? Fem les activitats amb el profe, els projectes amb el profe. Perquè el profe és el que ens podrà indicar, quan tenim un problema, de quina manera el podem resoldre. Jo crec que aquesta és una metodologia bastant interessant. Sobretot, jo crec que en la nostra vessant ja treballem bastant així, no?, amb la idea aquesta de que els projectes els desenvolupem més aviat a la classe, no?, a l'aula, i nosaltres doncs, acostumem a voltar molt per l'aula i anar donant indicacions força personalitzades, però aquesta vessant així de creació de continguts digitals, de materials digitals, que els hi facilitin, no?, la part aquesta més de classe magistral, jo crec que és una bona idea.
Ho és, ho és.
Que sí?
Sí, sí. Jo acostumo a fer-ho servir més o menys,
Sí.
No perdre el temps a classe explicant cosetes, explicar només l'essencial, recomanar-los que aquí tenen aquest vídeo tutorial, que se'l mirin quan puguin i si tenen cap dubte el proper dia el tornarem a solucionar. Però les classes magistrals, en el nostre àmbit, ja trobo que ja fa molt temps que estan superades, o com mínim crec que ho hauríem d'haver estat.
És veritat, és veritat, és que és així, és així. Sí, és que, a més, amb la quantitat de materials que tenim en aquests moments a l'abast, amb les plataformes que ens permeten penjar documents, materials diversos, ostres, em sembla que les classes han de servir per altres coses, no? Vaja, és una opinió personal,
sí,
Un altre et dirà, no, escolta'm, jo a la meva classe ho haig de fer així.
No, i tant, i tant. És
completament respectable,
I tant, i tant. El que passa és que també, per la meva experiència, ja fa 2 o 3 anys que vaig fent coses similars. No sabia que se li deia Flipped Classroom, però bé, m'agrada el concepte.
Sí.
El que sí que és veritat és que als nanos els hi costa entrar en aquesta dinàmica. Vull dir, els hi costa, Necessiten un cert entrenament al que no estan gaire acostumats.
Clar.
Jo, un dels petits traumes, no?, que sempre explico i sempre exposo i contra que sempre lluito, tenim... nanos que estan molt acostumats a que totes les feines estiguin pautadíssimes, no?
Sí.
En el moment en què tu els hi dones un bri de llibertat o en comptes de proposar-los exactament què és exactament el que vols que facin, es bloquegen. Vull dir, tenen com una mena de pànic, eh? Realment és un pànic.
Sí.
I ostres, és complicadet, eh? I justament trobo que aquesta és una de les competències més clares que l'educació artística pot aportar, sobretot el que tu deies de la creativitat, no? El factor aquest que es pot desenvolupar a l'hora de plantejar els projectes és ideal per desenvolupar-se des del nostre àmbit.
I tant, perquè de fet nosaltres tenim tantes possibilitats, tantes possibles respostes com alumnes a l'aula.
Mm-hmm.
Que és el més enriquidor de tot, no? A diferència, doncs, de... Clar, jo que també faig dibuix tècnic, doncs m'hi trobo gran diferència amb això, no? Dibuix tècnic té una resposta, un exercici de dièdric, una resposta, màxim dues, no? Que en el procediment, doncs, puguis haver-ho fet d'una altra manera. Però és que quan tu planteges un cas, no? A l'alumnat relacionat amb el disseny d'un producte, sigui un packaging, sigui un problema d'accessibilitat, hi ha tantes respostes a aquest problema com alumnes tens a l'aula. I això és fantàstic. És fantàstic perquè aleshores permet aquesta personalització, no? de l'ensenyament en funció del progrés que va fent el nano de manera individual, no? o grupal, si és que fan treballs en grup, no? Que també penso que és una altra d'aquelles coses que tenim en valor, no? Nosaltres, el treball en equip.
Mm-hmm. I tant que sí. Doncs molt bé, Ismael. Mira, com que ens estem passant més o menys el temps que tenim més o menys estipulat per fer el podcast, m'estalviaré la meva suggerència personal.
Sí, perdona.
No, al contrari. Vull dir, m'afegeixo totalment a la que has fet tu, ja t'ho dic. Bàsicament perquè també en soc practicant. Però bueno, no l'havia recomanat. Per tant, doncs mira, ha sigut un plaer comptar amb tu i bueno, això ha sigut Entre Profes, converses amb docents, ja ho sabeu, un petit podcast entre experimental, impartir en alguns moments, però esperem que sigui mínimament interessant. I res, fins a la propera, i l'Ismael Cabezudo, online el podeu trobar. On te trobarem, Ismael?
Doncs mira, jo em trobareu al Twitter, al @IsmaelCabezudo,
Mm-hmm.
O també em podeu trobar en el blog www.labombetaencesa.wordpress.com, que és el blog de l'àmbit d'arts de l'Escola Pia de Mataró.
Perfecte, doncs jo sóc en Cristian Negre, em trobareu a www.applejux.org, applejux, un nom raríssim, però són coses de l'adolescència que perduren en el temps. I res més, fins a la propera, sobretot salut.
Adéu.
Entre Profes, converses amb docents. 3
W baixa. Applejux.org.